Y ahora un consejo para todos nuestros oyentes. Galicia os espera. Visítala y descubre sus casi 2 millones de hectáreas de bosques, su millar de playas o aprovechate.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Dilluns 10 d'agost, 31 graus, assolejat. Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Dilluns, però és un dilluns 10 d'agost, que no és com un dilluns normal. És dir, avui és un dia que estem emocionats, il·lusionats, perquè sabem perdó, que n'hi ha gent que ja se n'ha de vacacions i que està de vacances, i hi ha gent que està amanint-se les coses perquè el dia 15 farà les vacances. Per tant, tenim a tot el món content.
Sí, la veritat és que sí, hi ha molta gent que es comença, jo crec que una, és una de les setmanes on tot el món s'agarra les vacances, que crec que estarem tu i jo treballant i poqueta gent més, no? Però és que estem, té que seguir funcionant en el país, Susana, d'alguna manera o una altra.
Bueno, salutacions a Kazakistan. No, és una cosa estranya, però m'ho demanin i com a que estan connectant-nos, bueno, també a Museros, Madrid, Barcelona, València, els tenim, però Kazakistan, per allò de lo llut del puesto que estan en este moment pendents de lo que està passant així a la província de Castelló i que tant els agrada. Per això anem a contar-los que n'hi han 4 vaixells de ONGs de rescat d'immigrants al port de Burriana, Maria.
Sí.
Una guerra com una base d'hivernada i reparacions perquè la Generalitat els permet la tracada gratuïta, és dir, estos vaixells no paguen puesto per estar allí perquè van estan per a reparar, i com són vaixells de ONGs no paguen ninguna tassa. Cal recordar que tots els vaixells que van a un port que n'hi ha empresa de reparació de barcos, com és el cas de Burriana, si està un mes aproximadament no paga, però a partir del mes paga uns 1.000 i pico d'euros tots els mesos. En aquest cas, aquests barcos fa almenys 5 mesos que estan allí i no paguen. Però el problema o la queixa, saps, Maria, no ve d'ahir. El problema o la queixa ve de que els veïns diuen que la gent que està allí en aquest moment al port de Burriana i al grau de Burriana diu que incompleixen els protocols de seguretat. És dir, no porten mascaretes, no guarden distàncies de seguretat. A més, acumulen molta basura en el moll i estan també consumint l'aigua i la llum del port. És dir, estan un poc indignats. Cal dir que estos barcos, en un d'estos barcos és el Open Arms, que és tan famós, perquè hem vist que moltes voltes per televisió com estaven, no sé si recordes aquella volta que estaven a Itàlia i volien desembarcar i la capitana va tenir d'eixir perquè, bueno, va hi haure un poc de rifirrafe, doncs és un d'estos barcos el que està ara en el port de Burriana. Per això, Josep Maria, que tu t'has posat en contacte amb les autoritats de Borriana.
Sí, precisament he parlat amb el concejal de la zona marítima i Santa Bàrbara, que és Vicent Aparici, que també és tenent alcalde de Borriana, i ell ens ha explicat que, clar, han conegut tota aquesta informació pels mitjans de comunicació, però de totes formes, quan ho han conegut, s'han ficat a investigar la situació, encara que no me podia donar molta informació. Anava a xerrar ara mateix amb l'alcaldessa, Maria Josep Safont, per veure com afrontar la situació i què és el que estava ocorregent al port de Borriana, no?
Pel que fa a este regidor que te comentava sobre les festes, pues sí, és que se veu que munten festes, i clar, és que se veu. Entonces, ells haurien de donar exemple, no? Perquè en este cas se'ls permet l'atraque gratuït ahí al port entre emissió i missió de ONGs. Entonces, com a que no deurien d'estar de festa, sinó deurien d'estar fent la feina que tenen que fer.
No, sí, a més, davant justet del port, la gent que coneix el port de Borriana, sabem que hi ha edificis molt grans, amb àtics molt alts, que es té que veure des d'ahí dalt tot el que passa en el port, i si veuen algun vaixell que potser té llum i té moviment, pues es veurà bastant bé des d'aquesta zona.
Sí, en este cas no estan al mateix lloc on estan els pesqueros, estan més atracada a la Boluda, que és on van a reparar, però en el vaixell gran sí que m'han confirmat que hi ha uns 25 persones, però pensem que si hi ha 4, el vaixell gran són 25 persones, en queden 3, que n'hi hagin 15 persones més en cada barco, pues, arriben quasi al centenar de persones. Ojo, això ja és una comunitat, és dir, ja hi ha una quantitat de gent que tenen que respectar en aquests moments les normes i les regles que estem respectant qualsevol ciutadà.
És que, a més, faran vida en Borriana. Si necessitem menjar, a lo millor s'aproximen al supermercat més proper, que està ahí justet a la zona del port, i això també influeix també en la gent que està per allà.
Esperem que ens donen notícies sobre aquests acords als que han arribat les autoritats de Borriana en estos vaixells, que cada un té el seu capità o la seva capitana, i serà el que tindrà que donar explicacions de lo que s'està fent dins d'aquests vaixells.
Una altra de les notícies roïnes que hem conegut avui, Susana, és la de la xiqueta que s'ha ofegat al pantà de Onda, veritat?
Sí, en parla de Miguel Ángel Izquierdo, comissari jefe de la policia local de Onda. Després el sentirem. La xiqueta malogradament ha faltat i en ningú moment la família la va perdre, la xiqueta no la va perdre en cap moment, és dir, ells s'arrimen, segons ha dit el comissari de la policia local de Onda, arriben a com una al pantano, desitjar com una platgeta que n'hi ha, i ell ens deia, això no és una playa, la gent ho interpreta com una playa, i entren el pare en el fill i en la filla, i la filla queda atrapada en el fang que hi ha baix, i és un dels banyistes expert el que aconseguís traure-la, però tarda 15 minuts. A la xiqueta se la reanima, se la porten a l'Hospital General, però malauradament falta. Però després sentirem més detalls que ens ho dirà el Miguel Ángel Izquierdo.
Sí, ja que tindrem molta prudència, perquè molta gent, és el que comentàvem, va als pantans creient-se que és una platja, no? I cuidar-ho, és igual. Fa uns dies, també a la localitat, crec que va ser l'Origuilla, en Camp de Túria, que també passava per allí el riu, i clar, es veia que portava molta aigua al riu i se va portar la corrent una xiqueta, i uns xiquets de 14 anys que estaven allí van poder frenar a la xiqueta que se l'emportava la corrent amb unes canyes que hi havien, i la van poder rescatar, però a vegades mos confiem molt i no som conscients d'on estem.
I després ens trobem
en
este problema. També l'alcalde de Vistabella, que també ens explicarà, divendres passat hi havia un positiu d'un xicuelo que és... els pares són de Vistabella i en estiu pugen i fan grups de treball, de faena, fan allí escoletes d'estiu, i va donar positiu. I este matí ens ha dit que d'aquest rastreig i aquests PCRs que van fer 25 han eixit dos positius més, però aquests dos positius més, afortunadament, són també dos psicòlegs joves que estaven, però això és com un castell de naipes, és dir, ara està mitja Vistabella confinada, perquè quasi tot el món tenen familiar. Però, no obstant, senquem a l'alcalde també, que ens donarà... ens dona informació de lo que és veritat i no és veritat, i que no es deixen portar per aquells bulos de que han hagut de tancar la carretera de Vistabella. Bueno, no, no és així. També parlem amb l'alcalde de Vistabella.
Si te pareix bé, Susana, fem un recorregut per algunes de les notícies de la web. Avui no les direm totes perquè hi ha moltes d'aquest cap de setmana, però es comencem parlant de política així a Vila-real, perquè Compromís vol preguntar sobre el rastreig de les aigües residuals amb el sistema que és de detecció del Covid-19. Ja sabem que moltes poblacions, com vam anunciar el passat divendres, s'estan subant cada volta més per veure el rastreig i veure si hi ha Covid-19 a les aigües. Veurem quina és la resposta que els donen al grup de Compromís.
Quan és esta iniciativa, que la fa FACSA, preguntem a Francisco Valverde, això farà aproximadament dos mesos, Maria?
Dos mesos, quasi, sí.
I Francisco Valverde, el que ens deia en aquest moment és que ell volia saber qui presentava aquest projecte i volia estar segur que aquest projecte és un projecte fiable. No sabem si ja tenen un projecte més fiable, si el projecte de FACSA era el que volien ser en Vila-real, els preguntarem també.
Ara ens n'anem a Nules. Sabem que bé, hi han fins a 14 locals, 12 nocturns, que han sigut multats per no respectar les mesures de seguretat. Pues bé, per previndre això, Nules vol crear una marca que es diu Oci Segur per instal·lar i fixar-ho dins dels llocs on sí que respecten aquestes mesures i que la gent que entre a un pub o un local siga conscient de que ixe oci i on està és segur i que allí no es pot contagiar si es complissin les mesures.
Bé, estupendo, però de 32 locals d'oci que visiten 14 multes, és que és la meitat.
Sí, sí, sí. Parlem també de les alqueries perquè ja estàvem a l'espera de si es suspenien les festes o no i finalment el passat divendres van decidir que sí, que es suspendran les festes patronals en honor a la Verge del Niño Perdido i es programaran activitats alternatives, Susana.
Veurem si també serà faran com Cabanes, Vinaròs, Penyiscola, Vila-real o la Meliana i decidissin fer bous a la plaça portàtil.
Sí, també parlar de que Almassora ha decidit suspendre l'escola tant matutina com vespertina als col·legis públics davant la crisi de la Covid-19. Hem parlat amb l'Ajuntament d'Almassora. Volem parlar amb la concejala, amb l'edil,
la regidora
d'Educació, i que ens comente com han pres aquesta decisió i per què. No? Veurem si avui podem entrevistar-la i si no, a veure si podem fer força i que demà ens ho compte.
Els titulars del cap de setmana era una ciutat ha decidido suspender la escola matutina i vespertina i enseguida creava alarma. Per això nosaltres no era un titular que no ens afectava, sinó que és que Almassora la tenim al costat, volem saber què passa.
Correcte. Si vols, finalitzem així a Vila-real, perquè estan treballant en ficar en valor la Casa Museu de Llorenç Poy i fer possible la seva futura adquisició per part de la ciutat. L'altre dia va vindre també el president de la Diputació, José Martí, acompanyat de l'alcalde José Benlloc, a veure la Casa Museu per veure què es pot fer ahir, com sacar-li rendiment, Susana.
Sí, a més parlaven del fet de crear una associació. També ha sigut una notícia este cap de setmana la quantitat d'incendis que n'hi ha hagut. És a dir, han sigut 13 comarques. Ja sé que tenien molt altes temperatures, però cuidao que el primer en Vall de Gallinera i Castell de Castells a la Marina Alta, el primer ha cremat, o sigui, d'estes tres, en el primer s'ha cremat 160 hectàrees. I, ojo, que s'ha tardat molt en controlar-lo. Després també en Vilafermosa, en l'Alt Millars, que va ser ràpid extingit, però que han sigut una quantitat d'incendis continuos en poc més de 24 hores, com si s'hagueren posat d'acord i haveren fet focs en distints punts de la Comunitat Valenciana.
Cuidao, pues, cuidao.
Ahí, això sí que... I claro, els bombers fan actuacions ràpides, però, clar, si estan fent una actuació però saben que n'hi ha més d'un punt que està cremant-se, ojo.
Sí, la veritat és que ens estem aproximant, no, aquest mes que els incendis cobren bastant força, toquen fusta, no? Perquè no es produïsca ninguna desgràcia ni perquè és una desgràcia per la població que està allí i que es pot disfrutar de la natura.
També en Moncofa, parlant amb el regidor que va estar així la setmana passada, Moncofa hi ha un grupet o algú que se dedica a cremar les zones que estan, que no estan cultivades. Uh-huh. I este fin de setmana també en Moncofa hi ha hagut un altre incendi d'aquestes característiques. Però a més, també ha hagut un conati d'incendi en una llevanderia en Borreana. És a dir, que és que els bombers este fin de setmana no han parat?
No, no.
Han estat tot el temps. No s'ha cremat més que en la llevanderia. No hi ha hagut cap que lamentar ningú problema en ningú, sinó que ha sigut els llençols de la llevanderia i alguns utensilis, però res més. Però també hasta en una llevanderia de Borriana. Per tant, els bombers han estat tot el fin de setmana pendent. També s'ha afectat en un quadre elèctric en un ascensor d'Oropesa. Vaja. Hem tingut un fin de setmana mogudet. A més, també van estar presents en el problema que n'hi haure en esta xiqueta
en Onda.
Sí, també van estar allí en l'embalse de Sitjar en Ribesalbes. Repassaet tot això que ja tenim. Maria, si te pareix, anem a sentir...
Si te pareix, es comencem primer amb Onda, no? Que mos comenten què és el que ha passat i que mos ho expliquen bé.
Pues allí anem.
Estás a la 92.2 FM.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
some magic. Get it, have it, bag it. Throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance.
Bueno, i ahir també la localitat de Onda s'hi va viure uns moments angustiosos perquè sobre les 6 de la vespre una família que estava en el pantano se va assabentar de que no trobaven a la xiqueta. Per això tenim en nosaltres a Miguel Ángel Izquierdo, comissari i jefe de la policia local de Onda. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Ayer por la tarde se vivieron unos momentos de mucha angustia, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando recibimos el aviso ya se habían movilizado también varias dotaciones de bomberos de rescate acuático, así como el SAMU. Uh-huh. A la policía local hay que aclarar que el aviso del 112, primero de uno de los testigos, movilizó a la zona de Ribesalves, Guardia Civil de Alcora, porque esa parte del pantano es término de Ribesalves, pero ante el nerviosismo del padre, pues como es una familia que reside aquí en nuestro municipio, en Onda, pues enseguida llamó a la policía local y nosotros destinamos dos patrullas allí para colaborar con los efectivos, tanto sanitarios como de bomberos. ¿Qué podemos decir? Pues lo que nos encontramos allí era una imagen un poquito delicada. Al parecer, también lo que nos comenta algún familiar y los testigos, pues habían entrado a la zona del pantano por una parte que parece una pequeña playa. La gente cree que la playa es como una playa normal, pero esa zona pues tiene mucho altibajo. Entonces tampoco son nadadores, no sabían nadar. Y bueno, pues la chiquilla, por desgracia, entró en una zona honda, se quedó allí hundida y fue un testigo el que sí que logró sacar al padre y a otro hijo menor también, pero le costó mucho más poder sacar a la chiquilla, que estaba en una zona pues mucho más hundida.
Entonces, en todo momento la familia no perdió de vista a la niña, es decir, sabían que se había hundido, ¿no?
Sí, sabían la zona que estaba, claro. En la zona que estaba, pero claro, también tenemos en cuenta que además de esos desniveles que hay dentro del pantano, pues luego hay zonas propias en las que hay fango, entonces te quedas como clavado, ¿vale? El tiempo que estuvo la menor dentro del agua, pues según las fuentes médicas, rondaba los 15 minutos, se le hizo el RCP en primera instancia, lograron sacarle pulso y se la llevaron directamente al Hospital General. Según nos han comunicado esta mañana, fallecido. Ahora mismo es una mala noticia. Hemos destinado servicios sociales del Ayuntamiento de Onda. Claro. Los equipos psicológicos están en el domicilio, tanto en el domicilio que estaba la madre con los otros dos hijos, como en el hospital que es donde estaba el padre. Entonces hemos destinado dos psicólogos para atenderlos por cualquier eventualidad de este tipo de desgracia, claro.
Una situación delicada. Esto es lo que ocurre, ¿no?, con la policía local, que son como... tienen que hacer de todo un poco, ¿no?
Sí, claro, porque hasta... ya no es solo en el ámbito de una actuación directa por uh-huh. cualquier tipo de incidencias de este tipo, sino es luego pues actuar para calmar, para sosegar, para de alguna manera, aunque todos sabemos que es un tema muy difícil, pues poder calmar en cierto tiempo pues esta situación.
Uh-huh. Porque el padre, cuando se vio en un momento delicado, al primero que recurrió fue a la policía de su pueblo.
Claro, él, lógicamente, una vez que, ¿no?, que está, le dicen que sí que están avisados bomberos y que están avisados también la ambulancia, pero claro, los minutos se le hacen días. Entonces llama directamente pues al teléfono que tiene, que es el de la policía local, que es uh-huh. digamos el primer cuerpo del que tira siempre una persona en su municipio para cualquier tipo de eventualidad. Y ya le digo, nosotros pues allí mismo ya nos encontramos con la madre, que estaba con una crisis de ansiedad bastante fuerte. Intentamos calmarla y dejamos trabajar a los médicos, sobre todo a la médica que actuó haciendo el RCP y demás, y que logró sacarle algo de pulso a la menor. Pero ya le digo, a primera hora de la mañana se hemos preocupado en ese sentido. Está están los psicólogos del ayuntamiento permanentemente con toda la familia y ya nos han comunicado el, por desgracia, el fallecimiento.
Miguel Ángel Izquierdo, comisario jefe de la Policía Local de Onda, muchas gracias y eso, todo nuestro ánimo desde aquí, desde esta cadena.
Vale, gracias a vosotros. Take it in, saw here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora. Autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori. Diputació de Castelló. ¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Havia sigut que en Vistabella hi havia un brot de Covid. Avui dilluns, després de les proves que s'han fet, tenim el seu alcalde, Jordi Alcón. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Ha sigut d'aquestes proves que se van fer divendres per al matí, quan vostè i jo estàvem parlant i estàvem fent les PCRs allí en Vistabella, quants positius han eixit d'aquestes proves?
Bé, de 27 PCRs es van fer el divendres, han donat dos positius. Uh-huh. Vale, que era gent que ja presentava algun símptoma i ja s'està prou clar que ja està en aïllament preventiu, autoaïllament preventiu. Perquè la veritat que de lo que esperàvem que podria haver sigut, pues, estem un poc més tranquils. Clar. Però bueno,
d'aquestes dos persones que han eixit positius, són persones joves, són persones grans?
Sí, són joves, són, a veure, dins del mateix grup d'amics on es va donar l'altre el positiu, doncs, amics estrets de la persona que va donar positiu, i avui, este matí, s'han fet les PCR als familiars i contactes directes d'aquestes persones, i ja està, va esperar el resultat, i esperem que no sigui més la cosa.
De moment, el primer positiu que va eixir, que estaven els seus iaios en casa, aquestes persones no han eixit contagiades, perquè sí que se van fer van ser les primeres PCRs que se van fer, no?
Correcte, sí, de tots els familiars, mare, germana, els avis també han donat tots negatius.
Podem dir que per aquesta part podem estar tranquils, no hi ha ninguna persona gran que s'hagi infectat d'aquest jove que ha sigut positiu i ara estaran a l'espera, no? de
clar, fer... Ara el positiu que tenen que estar entre 10 i 14 tractament, perquè encara que la PCR ha sigut negatiu poden desenvolupar símptomes i ser contagiosos en els pròxims dies. Seguiment des del centre de salut, s'està fent seguiment de tot el món per a veure si algú desenvolupa el símptoma i si una vegada passat aquest temps ja no tindrem símptoma més, pues donaríem per el brot i res més.
Sí, el que també el comunicat vostè deia és que per favor no estiguen influenciar pues, per les xarxes socials, els bulos que corren, que només anaren als canals legals per a informar-se.
Uh-huh.
Més que res perquè vostè no té ningú problema a l'hora de fer declaracions, però sí té un patiment per els bulos que eixen, no?
Sí, perquè és que no ajuden res, la veritat. Així s'ha arribat a dir que han anat a incomunicar el poble, hi havia no sé quants dispositius, i tot això és mentira i no ajuda gens. Demanem a la gent que sigui responsable, tant a l'hora de dir, a informar-se. Tenim unes fonts oficials, estem els més actius possibles per a que estigui al tanto de tot.
Uh-huh. Ara esperar aquests dies per a saber si estos PCRs ni algun altre positiu. No obstant, en este moment té un fum de gent confinada, no?, en la població.
Sí, clar, tota la PCRs automàticament passen els vacunats. Tenen que estar aquest període de dies des de l'últim contacte per si desenvolupa algun símptoma. Esperem que no, perquè ningú té cap i només s'han enviat els contactes més estrets, però podria donar-se el cas, per supost.
Uh-huh. Pues moltes gràcies, alcalde, per haver-nos atès i perquè se queden tranquils la població de que n'hi ha una via oficial, un canal per al que se poden informar, com és, per exemple, vostè, que és l'alcalde i és el que sí que està pendent de tots aquests positius o este no positius que hi sent que va informant a la població.
Pues sí.
Moltes gràcies i molt bon dia, alcalde.
Igualment, vinga, adeu.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentain, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Com aquest dilluns no deixem l'agricultura i per això tenim el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Carles, preocupat per la pròxima temporada de que hauran de contratar acollidors i que no ens passi el mateix que passa, per exemple, ara en Lleida, no?
Sí, la veritat és que tenim un escenari que és molt complicat, amb molta incertidumbre, i davant d'una campanya, la més important que tenim a la província de Castelló, que és la de cítrics, però la veritat és que estem preocupats. Si voleu, podem analitzar un poquet més el que són els llocs d'ocupació en quant a personal que requerim i conforme voldríem plantejar-ho nosaltres, no?, com a organització agrària.
Pues, com voldríem plantejar-lo? Perquè, clar, a nosaltres el que els arriba és que vostès van a conselleria a que es donen una fulla de ruta per a seguir, però no veure's en el problema que s'han vist en aquest moment, perquè, vamos, tota la part nord-est d'Espanya està patint molt i és algo que vostès no volen arribar. Què han anat a demanar?
Sí, nosaltres veiem l'escenari i de tanta incertidumbre, el que sí que ens hem anticipat, no?, d'alguna forma, abans de que es comenci la campanya, i hem enviat un protocol que vam elaborar la Unió de Llauradors i Ramaders i Abasaja a la Conselleria d'Agricultura i a la vicepresidenta Oltra, que té competències també en aquest sentit, per a intentar harmonitzar, no?, i traure un criteri únic de cara a poder actuar si tenim algun problema, no?, o algun brot de Covid en els treballadors que van a vindre a fer la campanya. Sí que és de veres que igual el Ministeri, que la Conselleria, sí que han estat contínuament fent reunions i plantejant pues, diguem, una fulla de ruta. El que és veritat que el Ministeri esta última setmana ha publicat ja els requisits en quant al protocol a seguir, però nosaltres volem anar un poc més enllà, perquè aquests requisits al final són unes recomanacions, no? Recomanacions en aquests moments pràcticament ja les tenim tots, diguem, en actiu, no? Perquè ja al final de la campanya passada va ser una campanya que ja vam tindre que implementar mesures de seguretat sanitària en el camp, igual que en els almacens, i la veritat és que aquestes recomanacions les tenim. Nosaltres anàvem més enllà, anàvem en un principi a que de tots els treballadors que requeriria, per exemple, el sector citrícola, n'hi haurà al redor d'un 20% que són treballadors que no estan en origen, diguem, que no estan...
Clar.
així sobre el territori, o sigui que siguin d'ací o que ja estiguin fent les campanyes habitualment i estan implantats en el territori, això no ens preocupa tant, però sí que tenim un 20% que són o d'altres comunitats autònomes o hasta inclús de països tercers, i ahir sí que demanàvem que quan vinguin se'ls facin les proves del PCR abans de la contractació, no? Per assegurar-nos de que no n'hi hagi en brots. I després un altre punt que pensem que és vital és que les administracions ubiquen alguns llocs en alguns municipis en el qual, en el moment que n'hi ha un rebrot, puguem aïllar a aquestes persones. Per què ho diem? Perquè la gent que està en origen no n'hi ha problema, tots tenen la seva vivenda, però tots sabem que la gent que ve d'un país tercer intenten buscar una vivenda per a 10, 12 persones, 15... Entonces, claro, són llocs que a lo millor un possible rebrot te pot crear un problema greu. Per tant, sí que volíem, vam demanar aquests dos punts que en estos moments no s'han aconseguit encara. Estem negociant i a veure si és possible que se millore en este sentit.
En cas de que no s'arribara a tindre ese protocol establit, que no foren consells, sinó que foren obligacions que tenen que complir aquestes persones per a poder treballar de temporers en la recollida de cítrics, acceptarien treballadors, és a dir, que no compliren o que no anaren ese protocol que s'assignara per la conselleria?
Sí, nosaltres en principi el que tenim damunt de la taula són recomanacions, per tant anem a seguir al peu de la lletra aquestes recomanacions. Des de la feina que fan les organitzacions agràries, que en alguns moments puntuals també contractem gent a través del nostre servei laboral, però també aquestes recomanacions de cara a que totes les empreses agrícoles pues les facin, i me consta que estan tots preparant-se i treballant per a complir aquestes recomanacions. Això no preocupa massa, però sí que pensem, conforme he dit abans, que aquests dos punts l'administració sí que s'hauria de mullar un poquet i intentar
no
donar-los
com a
recomanar. Claro, que fora algo que fora efectiu, no? Que no fora una recomanació, sinó la gent que ve d'una altra comunitat autònoma o ve d'un país tercer, li fem la prova PCR i ens assegurem de que...
I que no s'ocorrisca el mateix que ha passat en Lleida.
Clar, i després pues, tindre preparat un lloc, no? En un municipi que puga albergar 3-4 municipis o una zona o dos en cada comarca, per a, en cas de detectar-se un lloc que puguem aïllar en un moment determinat i que a partir d'ahir es comença el protocol que té sanitat en aquests casos.
En aquest cas, vostès això ho porten endavant a raïs de que veuen el que està passant en Lleida, que farà aproximadament un mes, mes i mig?
Sí, nosaltres una vegada vam veure alguns problemes en altres comunitats autònomes. Com estem implantats en totes les comunitats autònomes, pues ja ens fiquem en contacte amb les nostres organitzacions, vam preguntar un poquet com ho veien i què estaven fent,
que i al final patint, claro,
vam decidir adelantar-nos un poc, no? Perquè això al final te crea una incertidumbre en un moment de campanya que estàs recolectant productes que són de perecedors, per tant el que pogueres tindre un paro tècnic dins d'un almacén o en camp, pues la veritat és que seria algo roïn, no? Per a tots, per això intentem donar aquest pas més avant. I després estem treballant també en el que se diuen quadrilles bambolla, que és les quadrilles que no s'ajunten, saps? Que n'hi ha que en les quadrilles que estiguen sempre soles en un camp, que no s'ajunten diverses quadrilles, tot això, pues intentar aïllar, no?, al màxim el personal, i jo crec que aquestes mesures són les que tenim que seguir per evitar que n'hi hagi un rebrot, perquè si no sí que és un drama.
Quan vostès envien esta carta, el que els tornen és recomanacions, i vostès diuen que no, que en vez de recomanacions el que necessiten són més solidesa en la contestació, és a dir, no voldrien una recomanació, voldrien una llei?
Home, una llei tampoc, però... les recomanacions benvingudes són, perquè al final tens unes pautes a seguir i estan molt bé i hi ha recomanacions,
sí, però
sí, per exemple, que voldríem aquests dos punts que foren que
per norma, que
clar,
si no se
complissin, claro, que s'incluïren dins de el protocol d'actuació de l'administració, diguem. L'administració en qualsevol, davant de qualsevol campanya agrícola, que pugui prendre aquestes decisions.
Sí, però sap què passa? Que si no se fa com a norma és com les mascaretes. El que no porta mascareta se li multa, perquè si no al final se recomana portar mascareta, hi ha gent que en porta i gent que no. I ens podem trobar que, clar, es comença la collita, la cosa va més tranquil·la, però quan està en plena collita, vostè sap que n'hi ha un moment en què hi ha moltíssima gent i moltíssimes quadrilles. Si això no s'establís com una llei, o sigui, si no és algo que se té que complir...
Sí, a nosaltres ens agradaria això, que estiguera dins del protocol d'actuació de l'administració, que qualsevol persona que vinga de fora se li faci el PCR i que després ens habiliten aquests punts aquestes ubicacions per poder aïllar. Jo crec que li interessa a tots, li interessa a l'administració, li interessa al sector, li interessa a la societat.
El motor econòmic civil, de la societat, clar, clar.
En aquests moments, per exemple, Castelló i Avant pot contractar perfectament entre 12 i 15.000 collidors, només collidors, o sigui, i d'aixòs 12.000 collidors, uns 2.000 són els que venen de països tercers. O sigui, que relativament seria algo que podria fer o no, podria actuar sobre aixes persones l'administració com a de forma preventiva, no? Diguem un poquet.
Estan esperant a que els contesten o ja donen per fet de que hasta setembre els contestaran?
Home, estem en una fecha complicada. Clar. A nosaltres ens consta que la vicepresidenta Oltra sí que està intentant agendar un dia per a abordar este tema i a veure com podem fer-ho, no? Però no sabem exactament si anem a fer-ho ara en agost o serà a principi de setembre, que encara podríem aplegar perfectament bé a la campanya de Citrix, no com a altres campanyes, com per exemple la comarca Utiarrequena, que el raïm es començaria, que era una de les peticions que fem. Ahir aplegaríem tard, però a la campanya de Citrix aplegaríem a temps, encara està inclús celebrant alguna reunió en setembre.
Parlant de Citrix, alguna novetat sobre el cotonet? Alguna ajuda? Algo de llum?
No, en principi tornem a estar més o menys igual que estàvem. De cara a donar possibles solucions de cara al futur, l'únic que tenim constància és de que sí que se va ampliar el servei de cria, per exemple en el sectari d'Almassora, que el tenim així al costat, el qual és positiu, però les autoritzacions excepcionals, per exemple, dels productes i matèries actives que estaven mostrant més eficàcia, no les tenim, i a final d'any, quan a través de sanitat vegetal se demanen autoritzacions excepcionals, el sector tornarà a demanar-les i a veure què ens contesten. Nosaltres, sincerament, no tenim esperança de que ens autoritzen de forma excepcional ni el metilclorpirifos. Però bueno, en principi anem a seguir treballant en aquesta autorització excepcional, però en un moment puntual, i intentar reforçar tot el que és la lluita biològica en la cria de l'anagirus i que ens subvencionen part de la feromona que tenim en aquests moments, perquè si no és difícilment anem a poder combatir d'una forma mitjanament eficaç el cotonet de Sud-àfrica. Estem en una situació delicada de cara a la pròxima campanya.
En aquest cas, així en esta cadena hem anat revisant tots els plenos que s'han anat fent en els ajuntaments d'ací de les ciutats i curiosament tots ja han abogat, tots ja han defès a l'agricultor i defenien pues, que els deixaren utilitzar este component químic per a lluitar contra el cotonet. I el més sorprenent és que hi ha un regidor, perquè el partit polític que està més en front de no deixar utilitzar és Compromís. Sin embargo, tant en Moncofa, en la població de Moncofa, com en la població de la Vall, els dos regidors de Compromís han demanat, s'han posicionat a favor de l'agricultor.
Sí, jo penso, a veure, que nosaltres de la nostra postura està inclús hem elaborat també una moció i l'hem traslladat als ajuntaments, no? Per a que intenten coordinar tots els partits una moció única o un plantejament únic de cara a les administracions. No té ningú sentit que dins de tot el sector i de tot la part d'investigació també tots aboguen per diguem, una lluita biològica a més llarg plaç i intentar autoritzar de forma excepcional els productes químics i que n'hi hagi municipis que no hagin per desgràcia no hagin agafat diguem aquest criteri d'anar tots a una.
Com per exemple el seu municipi, que curiosament l'arxidora de Compromís del seu municipi està completament en contra, però ni siquiera en l'espai de temps que necessiten vostès de les alcries i la regidora d'allí de Compromís, hi ha una regidora que està governant perquè el Partit Socialista està en minoria i en el pleno no va autoritzar, vamos, no.
Sí, la veritat és que a nosaltres ens agrada més el format que han aprovat, per exemple, per ficar un exemple, Burriana, no? Al costat de les alqueries, que és una moció que van aprovar tots els partits de forma unànime i on s'arrepleguen pràcticament tots els punts que demanaven les organitzacions agràries o el sector. Nosotros lo que hemos haber agradat és que les alqueries haver sigut igual, no? Que tots haveren estat els partits polítics a l'altura.
No, jo li dic perquè com vostè està allí, com vostè està allí, i és una població menuda, per si haverà tingut ocasió d'estar en la regidora i compartir la seva preocupació en la regidora.
Bueno, la veritat és que en les alqueries, per desgràcia, en este cas, a mi com a secretari general de la Unió no se m'ha consultat res en este sentit. És algo que...
Merveix perquè el tenen a mà, és dir...
Sí, per això, és algo que no ho acabo d'entendre, no ho acabo de compartir, perquè estant jo tots els dies batallant en este sector,
claro,
i d'una forma molt, molt profunda, no? Molt forta, de cara a totes les administracions, pues jo crec que una consulta, jo crec que els haver pogut ajudar bastant a intentar buscar aquesta concòrdia, no?, entre tots els grups,
claro,
i haver unificat algo en criteri i no haver passat com conforme va passar, que cada partit, pues, per desgràcia, no se van, no van eixir, no?, de forma unificada aquesta moció, i la veritat és que és una llàstima, no? Jo pense que no sé si tindran temps de recapacitar-ho i intentar fer una moció més completa, perquè està inclús el primer punt que se demana en la moció que s'aprova ja estava concedit en la fecha en la qual se va donar, o sigui, se va aprovar aquesta moció, ja feia més d'una setmana que l'autorització de la solta i la cria massia de la Najirus ja estava donada. O sigui, estàs demanant algo que ja està concedit, no, tenia, no té massa sentit,
massa sentit, clar.
Jo pense que han de reflexionar, i quan hi ha una persona que està tots els dies en el sector i treballant per el sector, no consta res de comentar les coses, consultar. Els consells agraris fa molt de temps que no se celebren, per lo tant, més algo negatiu. Si se celebraren més consells agraris, podríem abordar aquests problemes, però en aquests moments, pues, la veritat és que l'equip de govern en agricultura està una miqueta adormit.
Quan és una població on n'hi ha una gran majoria d'habitants que tenen terrenos.
Sí, home, les alqueries és molt més agrícola que no d'altres sectors. Té una potència brutal agrícolament en la citricultura, dos cooperatives potents, i sempre han sigut un poble molt agrícola. Té un pes específic brutal. Sempre hem dit que quan se trauen diners de la campanya citrícola, el poble funciona millor, no? Funcionen les peluqueries, funcionen les xicotes tendes, tot això funciona molt bé, sempre ha sigut aixina. I per tant, jo crec que se tenen que repensar un poquet i fer una aposta més profunda, no?
En el seu cas, allò de nadie es profeta en su tierra és aixina, no?
Sí, la veritat és que en este cas, la veritat és que així, tu has dit la frase, ningú es profeta en la seva terra, i jo en este sentit sí que veig que estan tots els dies treballant, que no te consulten una cosa d'estes, pues, vamos, a mi no m'agrada massa, i crec que és algo que se tenen que repensar, perquè nosaltres estem per ajudar i col·laborar en les administracions.
Sí, és la seva funció, és dir, la funció de la Unió és precisament això, lluitar per els drets de les persones que arriesguen els seus diners i els posen al camp. És dir, és que cada un dels llauradors el que fa és arriesgar diners. I per tant, ha d'estar protegit. I per mig de qui se protegeix? Pues de associacions, per exemple, com la seua.
Sí, al final nosaltres, jo sempre ho he dit, nosaltres som una organització reivindicativa, però que intentem traslladar propostes. O sigui, estem contínuament fent documents i propostes per a que els partits polítics les puguen portar a terme. O sigui, és que es facilitem moltíssim la feina, hasta inclús, conforme bé he dit antes, teníem una moció preparada en este sentit, que altres municipis l'han demanat i s'ha pogut treballar en ells, i al final han tret algo que és d'interès general per a un sector potent en la nostra província de forma consensuada, i és una llàstima que el Cries no hagi sigut capaç de traure això de forma consensuada. Independentment de que si m'hagin cridat a mi o no, jo crec que haver sigut millor haver consultat a gent que estem tots els dies treballant allí ara, però independentment, encara que no s'haver consultat, crec que el valor estava en consensuar una proposta conjunta entre tots els partits polítics i anar tots a una perquè la problemàtica ho requereix.
En este cas estan tornant a treballar la contratació d'estos temporers quan siga el moment, estaran a l'espera d'esta resolució, no? De que primer que li done la vicepresidenta bueno, que puguen fer una reunió en ella, i després a veure, estem a l'espera, no? De que ens diguen com anirà aquesta contractació.
Sí, a veure, la contractació va anar de forma habitual, les recomanacions anem a seguir-les, les que ens han marcat ara, perquè tenim que fer-ho aixina, i simplement faltarien aquests dos aspectes. Uh-huh. Les proves PCR en la gent que vinga d'una altra comunitat autònoma i de països tercers, i que ens indicaren pues, ubicacions comarcals on poguérem aïllar possibles casos perquè després ja seguirà el seu procés dins dels protocols de sanitat pues, els afectats, no? Seria lo ideal.
No, correcte. Carles Peri, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos aclarit aquests temes i esperem que tinguem contestació quan antes.
Sí, això esperem i moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there four in the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, 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 my love is calling. Do you want to go?
Avui és dilluns, 10 d'agost, i com sempre parlem de lo que ens importa, i és del nostre terme. Per què? Pues perquè el nostre terme són els nostres arrels i, a més, el nostre futur. En este cas tinc a Salvador Montoliu. Molt bon dia, Salvador.
Bon dia.
I també tinc a Rafael García. Bon dia, Rafael.
Bon dia, bon dia.
Aquestes dues persones que ja tenen una edat, que ja tenen unes experiències en la seva vida, el que us voldria preguntar i que me digueren breument Primer, Rafael, com veu vostè ara mateixa el terme que l'envolta? Vostè quan va al seu terreny, què és el que veu?
Pues ves coses bones i regulars i ruïns. En aspecte de que quan Salvador i jo eren joves, que eren llauradors, pues, el cultiu de Villarreal era tot, érem tots, érem tots llauradors, hi havia els seus serongers, els batxocars, i ara, pues, degut a les crisis de les taronges, que els preus no són rentables, i principalment quan se va fundar la indústria ceràmica a Villarreal, pues, molts, en el cas nostre, molts se'n van anar a Porcelanosa, i van fer bé perquè allí tenien les seues pagues i tenien el sueldo fijo i tot, però ens van quedar alguns encara de la nostra edat, però resulta que els nostres fills, pues, continuen en la mateixa marxa, prefereixen anar-se'n a la indústria, ara estan de vacacions, quan existien al terme es tocaria estar regant, es tocaria estar tallant, i entonces, pues, queden molt pocs llauradors.
I vostè, en este cas, Salvador, què és el que pensa de com té el seu entorn en este moment?
Bueno, jo, referent a l'agricultura, veig que està fatal, perquè la gent no pot sufragar els gastos en els diners que toquen les taronges. Normalment, les varietats de Clement Nules n'hi ha de massa excés de collita, ara el que té varietats bones, però les varietats bones només les tenen els comerciants, i gent de molts duros que tenen finques grans.
Sí, això que vostè me diu és una cosa que volia comentar-li als dos, és dir, el fet de que així els llauradors s'hagin habituat a tindre el seu hortet i no s'hagin unit a fer grans horts on hi hagi una infraestructura que faci que siga més barat traure producció, no pensen a vostè que això els ha afectat?
Això va haver una època, però ja fa molts anys, que se va comentar en l'horta,
ah, sí?
De fer finques, ajuntar-les totes i fer com una societat, però la majoria no van estar d'acord, perquè en aquell temps un tenia 10 o 15 fanecaetes i 4 jornals que feia collir i anava a posar a tallar i bevia, però avui actualment no se pot, avui la terra no deixa, i entonces, pues, això se va quedar nulo, no va voler fer, va haver més gent que sí que no.
Això va ser sobre l'any 90, i uns agricultors rics, se poden dir noms?
Sí, sí, sense cap problema.
Vam fer un projecte de la partida Solaes,
sí,
fer-la tot fer tot una finca, ja preparar, com tu dius, a goteo.
Clar.
I què passava? Que n'hi havia una persona que tenia un paranyet.
Clar.
I, oh, estos dos fanecaes. No. I la qüestió era de la finca teua, tu no manaves, tu tienes dos accions, dos fanecaes, dos accions, 5 fanecaes, 5 accions, i no les tenies on les tenies, allò anava tot global, tot una finca, i que va ser un acert, perquè allò ara seria un vergel.
Clar, això és el que no han estat, no han anat evolucionant, perquè ara se troben en que, per exemple, està el Cotonet de les Valls, que està fent pols la taronja, i que ocorris que els seus fills se cansen de lluitar perquè veuen que no és massa feina pels diners que els deixa, quan i a voltes no es deixen ni ningú tipus de remanent després d'haver venut les taronges.
Exactament. I el que no s'ho va poder fer en això era perquè eren minifundios.
Clar.
Màxim 2, 3, 4, 5 fanecaes. I entonces volien, crec que havien sobre els 12 o 2.000 fanecaes, lo que...
Sí, l'horta estava exactament, no ho puc dir, però me pense que el terme Villarreal són sobre 70.000, però claro, moltes fanecaes
no estan
en producció actualment, perquè...
Però perquè s'han anat abandonant, si s'hagués fet aquest projecte, que en aquell moment n'hi havia persones que estaven per apostar per l'agricultura d'ací de la província de Castelló, haver sigut, vostè pensant en aquest moment, que un encert, no?
Allò haver sigut, ara seria, ara podrien competir en totes les, en Marruecos i en tot, perquè eren línies, turbos, uh-huh, picaven uh-huh, la niña, uh-huh, i ho arreglen tot, però n'hi havia molts que la culpa va ser per això, tenien paranyets, que dien.
Clar.
I, oh, jo no, jo faig la vida així, l'altre tampoc, jo tampoc. I els que van promocionar això, se poden dir noms, no?
Sí, sí.
Van ser José Soriano, de Polsanosa, Alfredo, el teu jefe.
Sí. Alfredo, el teu jefe...
García Borràs. Alfredo, sí. De Benjamín Beltrán.
Benjamín Beltrán.
I Pepe Llop, que coneixes.
Sí, sí.
I això seran els que van promocionar això. I molta gent pensaven... Ai, home, sí, home, ara jo... Estos se fan els amos i després m'ho llevaran.
I en aquests moments ens trobem que el que passa és que n'hi ha molts horts abandonats.
Uf.
Val. Vostè s'ha donat compte que si agarrem a Soriano, que va ser una persona que va invertir en ceràmica i la prova està en porcelanosa, era perquè això també se podia veure com un negoci que no se va poder arribar a fer, no?
Exactament.
Val. I ara ens trobem en el punt de que naix una associació,
Alip.
I per què decideixen estar en associació? Vostès veuen que això és una forma de reconduir altra volta un possible futur per a l'agricultura?
Sí, perquè a través de l'IP podem anar directament a parlar amb el Ministeri de Cultura,
uh-huh,
exposar-li el tema i proposar-li una cosa d'estes que volien fer entonces. I entonces, uh-huh, com tenim poders per anar a la Generalitat,
a parlar en consellers d'agricultura, en el ministre també d'agricultura,
i ja està en Europa, uh-huh, podem anar, podem plantejar-lo i a veure què passa.
I d'aquesta forma, associats, junts, cohesionats, inclús en més associacions a nivell nacional, val? Perquè després sabem que l'IP així és la província de Castelló, és Citrícola, després també estan en FENAI, que és d'uns altres sectors agrícoles i ganaders, no?
Exactament, sí.
I la finalitat és poder traure endavant el que en aquell moment no van estar massa ràpids, no?
Exactament, va ser tot un error, un fracàs, el no fer això.
Perquè vostès actualment encara van als seus terrenys, no?
Sí, claro, però ara no és com antes. Ara l'assumpte de la terra està d'una forma... La gent jove, el que deia Rafael, no volen saber res de la terra.
Sí, però si els plantegem, si es canviem el xin, si plantegem una viabilitat, un negoci, perquè no hem d'oblidar tampoc que així hi ha un ecosistema, perquè està molt bé que munten fàbriques, però, ojo, que necessitem estrangers, que això és que ens permetixen respirar.
La clorofila, que recicla el CO2.
És que necessitem això.
Sí, val? Claro. Però...
Perquè a tot això, Salvador, vostè també ha sigut corredor de taronges.
Sí, jo en aquell temps, que, claro, estem parlant ja, jo fa...
I se guanyaven diners.
Sí, molts, però és el que estava
dient. És a dir, vostè és la mostra, o sigui, vostè és la persona que pot dir que s'ha viscut i s'ha viscut molt bé.
Pues sí, jo me recordo que gent que tenia 10 o 12 fanecaes,
una hectàrea,
que no una hectàrea, pues la veritat és que en aquell temps no n'hi havia turbos, pràcticament. I la nyenya la feies a mà, però avui no se pot. Totes les finques que se tenen que plegar la nyenya a mà i de sol no se poden suportar perquè els gastos te se mengen.
Sí, però si revertim
sí,
i diem anem a professionalitzar, anem a treure-ho com una via de negoci, estem en aquest punt, vostè que ha sigut corredor de taronja sap que se pot viure d'això.
Se pot viure, sempre i quan siguin finques que estiguen ara, perquè ara estem en una situació diferent. Totes les finques que estan mecanitzades se poden treure diners, però també les varietats, que és el que havia comentat antes, les varietats és el més important. Però aquestes varietats, normalment, els llauradors que tenen 10 o 12 fanecais no tenen. L'orri, és una que no la deixen, està patentada.
Sí, sí, diguem.
Si la vos us referís d'aquestes varietats bones que valen diners, estan en royalty.
Sí.
Vos fan pagar un percentatge per planta.
Sí.
I això, pues, és molt car.
Però dins d'una associació, lo millor, o dins d'una...
Sí, una associació.
Se poden demanar preus, poden demanar, és dir, per això és el que vostè està dient, per a no arribar a pagar aquests royalties una persona ja van, no?
Exacto, sí. A través, si per exemple jo estic en Real Sport, això sí, uh-huh. A través de Real Sport tinc subvencions de royalty, de plantons, a vegades fins al 50%. De lo que
vos... O sigui, que si ho vol, si sí, se posen sí. A lo que toca, se pot, no?
Si fa una plantació i es planta, arrenca l'orbell, fa una plantació nova i si es plantes valen, no sé, depèn de les que siguen, però que valguen 2.000 euros, uh-huh. La Generalitat te subvenciona la meitat.
Subvenciona. Parlem del rec, el rec de goteo, que va estar molt de moda, que se va posar, perquè, i ho dic més que res perquè vostè, Rafael, va ser regaor de la Sénia de Xispa.
A mi cartera, sí, Xispa.
Quina diferència n'hi ha de com se regava i per què ara no se rega així? Per què no és rentable regar d'aquesta manera o per què no és aconsellable regar d'aquesta manera?
Bueno, on estava jo, la Sénia ja està, era prou barata, i se podia... El que passa que la Generalitat crec que ens va donar un 40% de subvenció.
Per a què se fer el rec per goteo en tota la plana, no? Almenys la província de Castelló sí que vas començar a fer el rec per goteo.
De fet, ja està quasi tot, llevant de partir de Madrigal, que són massets, uh-huh. I ahir segur que topeten algun problema, però que també està en projecte. Va fer-se. I el bo del goteig és que l'abonar mateix, que se feia manual, uh-huh. Ja va mesclant l'aigua. I ara no tens que...
Clar, clar.
I l'altre, que se perd molta menys aigua, perquè de portar-la en canalització, en reguers, uh-huh. Sempre hi ha fugues. I ahir no, ahir va directe de la bassa de goteo, a les gomes...
Quan hi ha algú que diu que els llauradors no són ecologistes, ja ho crec que són ecologistes, i molt, perquè vostè mateixa m'està dient que no se perd l'aigua i se ve tan bonico, o sea, tan bo i tan principal que és l'aigua, perquè som bonico, un reguer és molt bonico.
Jo és que és veritat, sí.
Perquè veure
un reguer de 3.000 litres minut a aquestes altures, passades pel camí i el ves, i una aigua cristal·lina,
te donava la vida, era sí. Com allò, i sin embargo hem tingut que assumir que no, que tenia haure un reguer per goteig,
per estalviment d'aigua, claro.
Clar,
i per i t'ahorres molta feina també, claro. Mm. Però
i molt de jornal, és dir, sí. Només fa falta una persona, suposa, per fer, sin embargo, un regador. Quan regava, jo recorde que avisaven que tenia que estar reurint.
Ahí baix, no sé si has vist que hi ha uns bussonets.
Així baix d'ací d'esta casa.
I ahí n'hi ha Pozo, Santa Quiteria, Pozo, Pilar.
Sí.
I en divendres, fins a les 8, uh-huh. Tenies temps de tirar la paret, de demanar l'aigua per la setmana següent. I en divendres van els regadors, que encara van, que queden, que reguen a manta.
Sí.
A obrir i sol·licitud d'aigua, i fornar. I a regar. I això és la marxa en els pous que no està a degoteig.
Mire, jo és que el senc i no me pare... Jo em deixen moltes preguntes, perquè, clar, a tot això, vostès van ser també els models.
Dos
dels tres, perquè un malogradament ja ha faltat.
Sí. Que hi ha un xic més gran que Matos encara.
Armando.
En la plaça Llauraor n'hi ha un monument al Llauraor, de lo que costava traure aquella aigua. Vostès són els models.
Dos d'ells, sí. Dos. Falta un.
Falta Armando, que va morir.
I vos podem dir el número i la posició de cada un, també.
Bueno, jo sap què passa, que clar, com sé que eren els models, quan els he vist d'entrar, jo els he situat.
Ja. Yeah.
Perquè com que este monument va estar un temps fora, que estava posat lo que era on estava el poliesportiu, allà al costat va estar posat, fins que el van posar al puesto.
Sí.
O sigui que el vam tindre molt de temps veient-lo. I quan els he vist, els he situat els dos.
Clar,
i vostè,
sí.
I me diuen, Rafael sí, perquè l'havia entrevistat, però Salvador no l'havia entrevistat, i me deia, no me coneixes. I jo dic, sí, com no el vaig a conèixer? Si quantes voltes els veiem allí, perquè és de veres que van fer una bona reproducció, de les persones, de les faccions són tal qual.
És que m'ha contat que l'any 62, que era quan Matosanem al màster de l'Espoi, en l'any 62 n'hi havia pocs formats, la veritat, de torsos. I el fundador i el primitiu va ser Salvador, i que te cuenta la història de com va ser buscar-lo a Salvador.
Com el van buscar, Salvador?
Sí. Bueno, en aquell moment jo, és que l'altre dia me se va oblidar, perquè quan van fer la gravació que Víctor mos va fer allí, me se va oblidar...
Víctor Viciedo, que és el president de l'Associació de Llauraors Independents de Vila-real.
Entonces me se va oblidar de dir-li a Víctor de que en aquell moment l'alcalde era don Juan Vidrià.
Bautista Vilanova Verdià.
Sí, en aquell moment. I jo recorde que va ser lo que d'això, que Llorenç Poll, com jo estava, que era deportista, en aquell temps estava jo en alçada en el deport, perquè va ser campió diverses vegades, i l'alcalde me va cridar. Diu, Llorenç Poll vol parlar amb tu perquè anem a fer l'estàtua en homenatge al Llaurador. I entonces jo va ser quan vaig buscar a Rafael i a Armando.
I tu buscares dos més.
I dos més, que va ser... L'Armando era fill de la granja, que diuen, del bar este de la granja antic, que hi havia el carrer Major. I no res. Pues jo en aquell temps va ser quan estava en la Blume, també, que vaig estar en Madrid, en un centre d'élite, que em vaig fer una beca.
Però digues que vas anar a l'Ajuntament.
Sí, jo vaig anar a l'Ajuntament perquè em va cridar don Juan Vidrià però el que me li va dir va ser Llorenç Poll,
l'alcalde.
Que estava... homes que foren deportistes, que tenien musculatura.
Així tenim, els oients no ho veuen, però nosaltres tenim l'estàtua, i Rafael me pot senyalar qui ens cada un.
Salvador primer.
Sí, el que primer. Està davant, el que està més acatxat. Sí.
Així, el d'espales, jo. I l'altre, que si vos doneu compte, és més primer que matros, és Armando Batalla el que ha faltat. Perquè era més primer que matros. Mira si ho va traure bé. Ja està, inclús li va donar uns toros.
Este era Armando.
No,
este és Salvador.
Jo el primer, sí, el que...
Este jo.
El segon és vostè.
Sí, i és Armando, que era més jove que matros. I més primer, i si vos doneu compte, ell també l'ha tret més primer. I si aneu allí, veureu que està inclús... té unes metges rubietes, que ella és rubio.
Home,
ahí no se'l portarà.
Però se veia el moño més claret.
Exacte. I si aneu allí, veureu que és rubiet, inclús.
Així mos diuen que el monument al Llaurador Vicent Llorenç Point és de 1973, que és quan se
va ficar l'estat.
9 anys després de Matros. Matros va fer en el 62, va fer de Modelos.
I en el 73 és quan se col·loca l'estàtua.
I ell estava a Madrid, entonces. I va desaparèixer. I ningú sabia res, i mos veiem allò, són matros, i ningú ajuntament, ni ell inclús va dir, pues són Rafael, són Salvador, són Armando, però els pobles ho saben.
Quan vostè i jo vam parlar que saben el confinament, vostè va explicar aquesta història, vam parlar de que l'Ajuntament, de que l'actual alcalde s'havien posat ja en contacte amb vostès per a fer-los un homenatge. De moment n'hi ha alguna de tot això?
No, tu m'ho vas nomenar, però ja... Que a altres mos és igual, a veure si m'entens.
A mi no me costa res, però...
Que tu mos ho comentaràs.
Sí, sí.
Diu, esta casa mos vas dir...
Ho preguntaríem. I l'alcalde va dir que sí, que estava previst. De fet, un dels seus fills, no sé si és el fill de Rafael o el fill de Salvador, treballa també en l'Ajuntament o
no,
un parent.
En la cooperativa catòlica horària.
Treballa allí i ho havien nomenat. Havien nomenat que ara, quan passara la pandèmia, sí que se portaria això a terme. Sobretot perquè ja hi ha un que falta, sí. I és una llàstima.
Claro.
Un dels dos ha nascut en un pou, en la història...
Salvador,
no,
Molí.
Jo he nascut en el Molí Paquero, que de 5 germans l'únic que ha nascut allí sóc jo. I me recorde, bueno, això jo no recorde, ma mare m'ho contava, que va vindre la comadrona, perquè entonces no era igual que ara. I ahir va ser on vaig jo dependre a nadar i tot això, perquè el primer que va fer mon pare és ensenyar-nos a tots a nadar. És a dir,
perquè vostè, a més, ha sigut campió de natació.
Sí, ha sigut diversos anys.
I antes de... Mire, ha succeït algo molt lleig, i és que ahir en el Pantano, en el de Sitxar, pues, bueno, se va... Bueno, este matí ens han ja dit que després... bueno, també hem parlat en el Miguel Ángel Izquierdo, comissari jefe de la policia local de Onda, i ens ha explicat el que ha passat. La xiqueta se va enfonar, va quedar atrapada i n'hi havia una persona que va aconseguir treure-la, però li van treure el post, però va ser tard i la xiqueta ha faltat. I vostè ens ha, antes de que es començàrem, que estàvem, que havíem rebut esta notícia, jo els ho ha explicat, i vostè sí, m'ha dit que vostè va traure...
Sí, sí, jo ha tret, no, bueno, ha tret a varios. Sí, però... En Cartagena vaig traure dos bueno, ofegats.
El que se lo...
El que té que veure en Villarreal. En Villarreal.
Sí, sí.
Què va passar?
Això va ser, jo la fecha exacta no me'n recordo, però farà millor 16 o 17 anys. Però ahí no, estava, estava el, entonces el don l'alcalde Llet. Estava. I jo me'n recordo de que aquest home no el topetaven.
I aquest home, a on estava? A on,
Ell se va ofegar, o sigui, la xiqueta era en la Mare de Gràcia. Allí davant, baix a lo que és el molí, de que estava entonces Paco Abril,
sí,
que era
un
dels primers que va agarrar el restaurant. I se veu que aquesta gent van anar a fer una paella o lo que fora, i la xiqueta se va esmullir i va caure des del riu que venia, per cert, venia Auia, això que venia a Rià, anava
sí,
creixent
sí,
el riu.
Sí, Auia Roja.
Auia Roja. L'home se tira a salvar la xiqueta, però l'home no sabia nadar. Què va passar? Van fer entre tres o quatre xicuelos una cadena humana
sí,
i la van agarrar i la van traure, però l'home es va ofegar. I va estar tres dies o tres dies i mig que no el topetaven. I entonces va ser quan va Allet, el senyor Allet, l'alcalde va anar i va dir busqueu a Salvador perquè ell com coneix el riu perquè entrenava allí en la presa ixa de lo que és el Pantanet, antigament era el Molitatge, seria això.
Molitatge, sí, això ho hem sentit, eh?
Entonces jo, pues, claro, qui no se llança a fer una cosa dices, i me vaig brindar sense cap problema i el topetari, però serien les 3 del matí quan jo vaig localitzar, però no vaig poder traure. I a la setmana el buscàvem a tregar i al final sobre...
però tot això, antes que vostè localitzi, quantes unitats i quants professionals van intentar traure aquesta...
Pues van vindre l'escorta de submarinisme de Castelló, els bomberos de Nules que també tenen submarinistes, i després van vindre una unitat de hombres ranes de la Guàrdia Civil, però no el topetaven.
Va ser quan el busquen a vostè,
sí, sí,
i bé, vostè el troba una matina a les 3 del matí, sí, i sí, torna el dia següent.
El dia següent, però per la nit el van traure. El van traure per la nit, ja veu si va estar aquest home, ja dic jo, penso que eren 3 dies o 3 dies i mig.
I vostè quantes hores està per localitzar-lo?
Pues jo estigui hora i mitja buscant-lo aquest dia de les 3 del matí, i després quan vaig tornar per l'esprat a tregar pues van estar també un pall d'hores, però resulta que jo vaig dir per què no alceu les comportes perquè el pantano tinguera menys aigua, perquè aquest pantanet no és un pantano gran. I jo me vaig ficar baix a unir el xorro d'aigua que era impressionant aquest xorro, perquè ja veus a l'obrir la comporta, però en una manta tapat perquè feien fred i pelava. I al pont de Santa Quitèria van ficar unes malles com si fora això de les porteries del futbol grans,
sí, sí,
per si se la portava ells que, perquè es
la corrent ahí de l'aigua, claro, sí, perquè fera de colaor.
I a la que jo ja estava allí esperant a bogeixia, m'avisen de dalt que havien vist del cap, que l'havien vist flotar. Entonces jo me'n vaig dalt i estava enganxat allí en una espècie de això, boga, això que fan caires al riu sol i així.
Sí.
I un xic que treballava en el pati, de l'encarregat del pati, me va ajudar també i el van traure. I serien sobre 10 i mitja o de la nit, o menys.
Li dic això perquè la xiqueta que malauradament ha faltat, sí, també la va traure un banyista, però era un deportista, és a dir, una persona que sí que està acostumbrada a veure's en estos problemes, perquè, clar, ojos, pantanos.
Són molt perillosos. Espantant-ho.
I després també m'ha dit vostè que després d'aquests dies va estar mal per la gelor que
sí,
va agarrar.
Sí, sí, no? Vaig estar... Jo no... Mai en la vida... Jo entrenava en el riu tot l'any. Home, venint el panet allí a l'ermita, perquè jo he viscut també allí en el molí l'ermita. I en aquell moment no sé què va passar ahir, que el molí, a la comprar-lo l'Ajuntament, perquè el molí era particular, no era... Estava ubicat dins del Termet, però no era de l'Ajuntament. Entonces estava el senyor Cantavella, que el fill va ser també president de la Caixa Rural,
sí,
José Cantavella, que estava d'administrador. I I a la de sota em dic, que no buscarem a Montoliu, a mon pare, sí, aquí cuida el molí i de passo si vol molt que em volga, i mato el molí i mi tot. I han viscut jo allà a l'ermita, per això entrenava allà
al riu.
I jo entrenava tots els dies, no m'ha constipat mai. Però, claro, és molt diferent estar nadant a estar buscant.
Sí, perquè aleshores se fan, sí, no se dona un compte, està més expectant. A tot això, després de lo, del succés que m'entra, vostè també ha fet travesies al port de Burriana.
Sí, ui, moltes. Jo ha guanyat la de València, ha guanyat la d'Almeria, la de Burriana diverses vegades, la de Castelló, en Cartagena. La de l'Ebro la guanyà una vegada, però en el punt la van fer internacional i vaig fer el segon. Ja va guanyar un anglès. En després de campionat n'ha guanyat molt. Les travessies, quasi totes les d'Espanya. Vinaròs. En després també vaig guanyar el trofeu Feri Albacete, que era, també estava l'àvia molt gelat, perquè era en setembre, i antes no és com ara. Antes, al setembre, ja feien fred que pelava, i més en Albacete. Ha guanyat el trofeu Fogueres d'Alicant, també. La travessia valencià, ja no sé, 3 o 4, i després ha guanyat també 3 vegades consecutives el trofeu Elola Olaso, que era delegat nacional de deports. Que este senyor va ser el que me va inscriure per estar en la Blume, en Madrid, i vaig anar allí, que em vaig anar a beca, però va venir el temps del parany i com jo he obtingut molta afició i tot el parany, No volien deixar-me anar. Jo dic, si no me deixeu anar, jo me'n vaig a casa. I me van donar 15 dies i després vaig estar a treballar, i l'any venint diu, no, un any no te donen vacacions, i em vaig cabrejar, perquè allò era com pitjor que la vida.
Claro, és estricte. I a tot això, si sí, diguem.
I Salvador, no sé si se recordarà, quan va guanyar això i se'n va anar al Blume, volien emportar-se a Moscú a representar,
sí, ja no
a representar
Espanya,
i no va anar.
Sí. Per parany.
Sí, no, això va ser en Barcelona, se va fer un campionat.
Sí.
El primer campionat nacional de aletes. I me van buscar, com jo, a part de nadador, era submarinista, pues me s'adaptaven molt bé les aletes. I jo me presente i guanyé la milla marina, que la van fer en dissabte en el port de València. Port de Barcelona. En el post, en diumenge, me tiré els 1.500 i es guanya, que per cert ho van televisar en directe, que entonces no hi havia televisió en Barcelona i Madrid. I en el post me tiré els 400 i també es guanya. Però en els 1.500 vaig batir el rècord d'Europa de natació en aletes, i volien que anara a Moscú, però també va coincidir...
A representar Espanya.
Ojo. I coincidís el període
i no va voler.
El període del parany.
Sí, el període del parany, i no vaig anar. Jo és que era el parany, era molt... I a més, jo he sigut un caçador que ha respectat els animalets.
Ecològic.
Sí. Jo
continuarà el parany, eh?
Per... No, ara no.
Continuarà el parany. No, s'havia recorrit, diuen. I ja hi havia un marc legal que sí que permetia...
Que permetís
que se continuï. A tot això, continuen lluitant per aquesta nova agricultura que volen posar en marxa. Pues no se donen per vençuts, no?
No, jo no.
No, no, n'hi ha que luchar des del final.
I els meus fills estan en els puestos que són agrícoles. Encara que no siga del terme, ho estan a la cooperativa Catorcogària, a la tenda, i l'altre de mecàric en Real Esport.
Per lo tant, seguís la saga.
Jo tinc unes terres, i què passarà d'ells? I ells venen a ajudar-me, a veure si... Això... però només són els dos. El d'ell té un invernadero.
Sí, el meu fill té un invernadero. Que
I el seu fill sí que ha apostat, sí, per una via de negoci.
I ell,
no?
S'ha fet soci també de l'IB.
De l'IB.
S'ha fet soci també.
I el meu fill també, els dos són de l'IB.
Ara el meu fill ja ve, el meu sogre ja era llaurador. I jo me recordo que en aquell temps el meu sogre tenia 70, 80 panecaes, llogava a gent perquè se traien molts diners, això que recalçaven els cavallons, que avui és el que estava jo comentant antes, avui no se pot fer això. Per què? Perquè avui té que ser agricultura moderna. El turbo, tractor...
Pues apostem per això, per l'agricultura moderna. Salvador Montoliu, Rafael García Gallén, un plaer que hagin estat així. Espero que no siga l'última vegada que vinguin i que ens conten aquestes coses, que ens fa falta la gent més jove saber-les, perquè si no... Diu el que no té passat no té futur.
Exactament.
És una veritat.
Ara, Susana, te puc dir que queden uns 30 o 40 de 50 anys, que són els que estan
Ahí. Es que tienen ganes, ¿no?
Sí, 50, 52, estos cosis mata caballos.
Sí, sí.
Y están ahí y casan aguantan el terme. Y algunos de esos fills también están ahí.
Pues ahí está
Isa... la clave.
D'ahir tenim que partir i fer-se forts i que no puguen tirar-nos arrere, que hem sigut molt valents, no? Exacte. En esta zona.
Esta, i ara, com en això d'este Víctor Viciedo, està també allí, n'hi ha que acompanyar-lo.
Per cert, han llegit el llibre de Víctor Viciedo?
Jo el compré, sí. La traición no. d'Europa.
I què tal?
Molt bé, sí.
Sí? El desenvolupa bé? Veu que és...
I el companyero Millet Fresquet, crec que és. Jo estic a mitjana ara. Sí.
Bueno, pues a veure si podem tindre una altra reunió d'estes i parlar sobre aquest tipus de coses.
És que el problema que tenim, Susana, problema que tenim, o un per vindre, és que tenim el millor assinsolaes, pràcticament, tenim tierra, mar i aire. Vol dir que tenim la millor terra d'Espanya i d'Europa.
Pues que no ens la furten.
Sí.
Que no ens la furten. És tierra, mar i aire?
Sí. Claro, tenim les dues coses. Tenim terra, mar i clima, i aire.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda la cosa. Moltes gràcies per haver estat així i molt bon dia.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
You don't know me, I don't know who you are, but I know that you live with me under the stars.
I ara també ens comunicaven que tindrem unes dues setmanes per a presentar la documentació necessària a aquesta ajuda de lloguer per als afectats de la Covid-19. I per tal de que ens aclare esta situació, esta forma de presentar tan ràpida que s'ha anunciat i que té que ser ja, tenim el secretari autonòmic de Vivenda, César Jiménez Domènech. Molt bon dia, César.
Hola, molt bon dia.
Sí, hi ha diverses qüestions. Una d'elles és, l'enhorabona per tindre per part de lo que representa això de poder tindre accés a una subvenció de la vivenda, però també ens demanen explicacions de per què tan poques dies per a presentar documentació.
Sí, ens estem atenent simplement a la llei de procediment administratiu, són els terminis que estipula esta llei per a poder subsanar documentació que en primera instància no s'hagi pogut aportar. Són conscients de les dates que són, però també són conscients de que hi ha moltes famílies que estan esperant aquesta ajuda per a continuar en les seues rutines de la manera que impacte menys el Covid possible. Aleshores, nosaltres hem volgut accelerar al màxim. També teníem Estes són unes ajudes que venen del Ministeri que nosaltres articulem i teníem la consigna de que fórem els més àgils que permetrà la nostra, el nostre procediment, i hem fet això, hem complit això, i també estem beneficiant que més tard puguem ampliar aquesta dotació. El que fem ara és una resolució de beneficiaris i no beneficiaris i descartats, que és provisional, que donem temps a subsanar i podem guanyem temps, diguem, per a, en una segona resolució més avant, poder dotar més, de més pressupost a la línia pressupostària per a aquestes ajudes.
En la línia que s'ha dotat de econòmica, vostè considera que sí, que necessitarà que s'incremente aquesta línia?
N'hi ha demanda per a molta més pressupost del que havíem consignat en inici, perquè és el, tenim el pressupost que tenim. Hem rebut molta més demanda, efectivament, i els nostres esforços seran ara atendre els casos que en el baremo han eixit, diguem, més, amb més puntuació, que són, diguem, les situacions més acuciants, però intentar cobrir el màxim de la demanda que s'ha donat.
Entonces podem ja avançar als oients de que hi ha dues setmanes per a presentar documentació. Qui, aquesta gent que se quedarà descartada, tindrà una segona opció per a presentar documentació?
Bueno, no és exactament això, sinó que les persones que no presenten la documentació quedaran descartades, i el que farem és, en un moment posterior, continuar amb la llista segons l'ordre del baremo per a continuar beneficiant a més persones o més famílies d'esta llista. Però sí que necessitem que la gent sàpiga que si té alguna documentació addicional que aporta de la que li demanem, que en aquestes dues setmanes la aporte, perquè hem d'atendre totes les situacions que s'han donat. Com deia abans, n'hi ha gent esperant aquesta subvenció per a continuar el desenvolupament dels seus projectes de vida, i volem que siguin atesos a la major celeritat.
En este cas, el que jo sí que li comentava és, aquestes persones que queden descartades per no tindre tota la documentació presentada, podran tornar-se a presentar?
En una altra convocatòria, en esta no.
En una propera convocatòria?
En una propera convocatòria, com encara no sabem ben bé com evolucionarà la qüestió del Covid, i no sabem si continuarà afectant i de quina manera a les economies familiars, segurament si fora necessari, si la situació obligara a confinament i això repercutirà en els ingressos familiars, articularíem, per descomptat, articularíem altres convocatòries, i sí que podrien presentar-se.
César Jiménez, aclarar aquesta situació per allò d'esta pressa d'estes 10 dies, que la gent es reclamava que per què només estes 10 dies, sabem que és per les fetges que estan i per la premura que tenen les famílies. Aclarit això, moltes gràcies, secretari autonòmic de la Vivenda, César Jiménez Domènech.
A vosaltres, gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.800 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?
I ara també volem saber què passarà en aquestes places portàtils per als bous, per a fer bous al carrer. I per això anem a parlar amb Vicent Nogueroles, president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Bon dia, Vicent.
Bon dia, què tal, Susana?
Pues mire, ahir vaig llegir unes declaracions que va fer vostè a un periòdic, crec que era a les províncies, és possible?
Sí, sí, així és.
On afirma que Cabanes, Vinaròs, Peníscola, Vila-real i Meliana sí que faran bous en places portàtils.
Sí, bueno, n'hi ha algun xicote matís. El que és Vinaròs i el que és la Ribera de Cabanes se fa, n'hi ha places fijes, no són portàtils, però bueno, n'hi ha, el que és Ribera de Cabanes ja està realitzant festejos. Uh-huh. Vinaròs pareix ser que n'hi ha prou d'interès i possiblement a final d'este mes se realitza algun tipus de festejo. I després n'hi ha un plantejament molt serio i en vistes ja al mes de setembre en localitats com puga ser Meliana, de la província de València, i Villarreal, ahir al teu poble, poder muntar un recinte tancat en places portàtils i poder que puguen albergar algun tipus de festejo de bo al carrer.
Sí, perquè recordarà vostè que en una entrevista que vam tindre, el primer lloc on anaven a fer este festeig era en Montcada i finalment se va suspendre, però estaven esperant a que se reprenguera. Al final s'ha arribat a reprendre i se festeig? si festeig?
Bueno, pues el tema de Montcà és un tema molt llarg, un tema molt difícil i complicat, un tema en el que els aficionats han sigut enganyats per la Junta de Govern, per la seva alcaldessa, perquè el que no té que fer mai un càrrec polític és enganyar a la gent. O sigui, nosaltres som els primers, des de la Federació de Penyes, des dels aficionats, que comprenguem la situació actual. Una situació molt difícil d'afrontar, i on no hagueren pegat un pas si la pròpia alcaldessa s'haguera negat des d'un principi a fer bous, però jo he estat en diverses reunions en la màxima autoritat d'aquest poble, de Montcà, en la que hasta l'últim moment alentava l'organitzadora que continuara avant, que ella, si la Generalitat Valenciana publicava la ordre i autoritzava, ella no anava a tindre ningú tipus de problema. Quan ha arribat aquest moment de que se publica la ordre, de que ja simplement era que ella tenia que pegar aquest pas abans, ahí ha sigut quan has començat a ficar excuses per tots els puestos, excuses incomprensibles i definitivament s'ha carregat el bou de Montcà.
Perquè jo vull fer-li una pregunta. L'alcaldessa no volia que feren este acte per por a que s'infectara la població?
L'alcaldessa mos ha dit tants motius en una setmana i tots tan contradictoris, tan diferents, que realment no sabem per què no vol fer bo. Reunió, cada encontre en ella ha sigut un argument diferent. Sense tancar la porta, perquè ella el que tenia que haver fet des d'un principi, si no volia fer bo, és haver-nos dit, mireu, ni este problema, i jo no estic d'acord en fer bo, per tant, pensem ser altra alternativa. I no haguera donat il·lusió a la penya organitzadora a fer aquest festejo i a fer una inversió econòmica molt gran que ha fet, que han ficat la seva pròpia bolxaca, que la van a perdre per una decisió així. No és el perfil d'alcalde que volem, la gent del BOU, volem uns alcaldes serios, rigurosos, i nosaltres sempre estem a costa de nostres alcaldes. Si un alcalde te dona una opinió i te diu, mira, no vull fer BOU per esta raó, per esta, nosaltres possiblement comprengam la situació i l'apoyaríem, però el que no està clar és que te diguen tranquils que vas a fer bou i una vegada les entrades venudes, tota la infraestructura creada, tot preparat, siga el propi alcalde el que te denegui el permís.
Pues mire, li faig la pregunta de, a veure si aixina ens aclarís un poc més als oients o entenem el per què no s'ha volgut fer això. En Montcada n'hi ha actes culturals on n'hi ha una assistència de persones que se fan en este moment?
Claro. Tota l'activitat cultural i tota l'activitat social del poble continua en marxa. Avui mateix n'hi ha un mercat municipal, el típic mercat que se coneix a obert al públic, que està a Montcà plena de gent en el mercat. O sigui, ja tens una activitat que congrega molta gent. La setmana passada se varen fer concerts en l'Alameda. Les activitats culturals, socials, continuen en marxa. Per tant, entengam que és algo discriminatori en el tema del bou.
Sí, perquè l'altra vegada que vaig parlar amb vostè em deia que per estos brots que havien es començat a fer-se visibles, l'alcaldessa els demanava una miqueta de prudència i que passarà un poc de temps. Però ara ja me confirma vostè que no, que estan eixint tots estos concerts, mercats i demés, i és el bou el que no ha deixat que se faci, no?
Sí, així és. A més, el divendres passat, de la setmana passada, ja se tingué una última reunió, queda clar que no anaven a autoritzar de ninguna manera el tipus el bou en places portàtils. I fija't que curiós, lo que mos digué, lo que va esgrimir, que ella té clar que nosaltres anem a controlar a tota la gent que està dins de la plaça portàtil, però que ella no pot controlar la gent que n'hi ha fora de la plaça portàtil. I entonces nosaltres el que li diguem, bueno, però és que la gent que n'hi ha fora de la plaça portàtil no participa en el festejo, per tant, no és problema de la gent organitzadora del festejo de bou al carrer. El problema vostre, com a ajuntament, el tema de seguretat, és que teniu que veure la gent que n'hi ha fora de la plaça, que n'hi ha esquem bous o no n'hi ha esquem bous, va continuar la gent per el carrer. O sigui que és una sèrie d'arguments que no tenen ni peus ni cap.
Montcà se quedarà en aquest moment sense bou al carrer, a no ser que la gent el demani, perquè una cosa és el que la part política decidís, que una altra cosa és el que el ciutadà al final demanda, no? Que jo suposo que és el cas d'aquestes ciutats que sí que volen fer bou, que suposo que escolten a la gent, no? Com és el cas de Cabanes, Vila-real, Meliana. Vostès i seus eventos ja els tenen confirmats, però esperen que a raíz de que isquen estos bous en places portàtils n'hi hagin més poblacions que se sumen?
Bueno, al final això sempre té un efecte dominó. Lògicament, jo sé que n'hi ha alcaldes, n'hi ha pobles, n'hi ha penyes que estan esperant veure com un poble se tira avant i com actua, quina és la seua idiosincràsia, com es comença, com arranca i com se plantegen les mesures de seguretat per agarrar-se i que siga un efecte dominó. Per això nosaltres veiem, de immediat compliment el poder arrancar en algun poble. Perquè no hi ha que oblidar, Susana, que nosaltres no estem fent res legal. Quan la Conselleria de Sanitat emitís una ordre i si se segueixen aquests requisits i autoritza fer bou, és perquè n'hi ha una possibilitat real de fer bou. Si no, la pròpia Conselleria no autoritzaria fer bou.
Perquè jo me pregunte, poblacions com... li parlo de l'entorn, d'on nosaltres estem ubicats, que és a Vila-real. Si jo pense en Onda, per exemple, en Borriana, en Almassora, que estan en Nules, és a dir, totes aquestes poblacions són poblacions que durant els mesos de setembre, octubre, hi ha una quantitat de bous al carrer que no paren en els dos mesos. Val?
Vale.
Aquestes poblacions són les que jo me referia, que són poblacions que els agrada molt el bou al carrer. Aquestes poblacions, vostè té constància de que alguna tinga interès?
Bueno, pues a dia d'avui jo crec que estan tots un poc en pendents, com havíem dit antes, de lo que fan altres poblacions. Jo lo que sí que faig és aconsellar a tots els equips de govern que se fiquen en contacte amb nosaltres, en la federació, inclús organitzadors, que diguin, què fem, això, que tenen dubtes. Bueno, no tenen que dubtar. Si alguna població està interessada en fer bous, té que tindre clar que si la Conselleria de Sanitat, que avui en dia en aquest estat tan difícil que estem vivint, no s'aixafen, es deixen res, si seguint un protocol autoritzen a fer bous, és perquè realment se poden fer bous. Igual que altres activitats que en una reglamentació nova, en una forma diferent a lo que conegam actualment a fer-se, estan fent algun tipus de concert, estan fent encuentros en teatres, les platges estan obertes, en unes distàncies, en unes medides. Pues lo mateix en el festejo de bous al carrer. Si se segueixen aquestes normes que s'han muntat, que mos ha determinat la Conselleria de Sanitat, pues se poden tranquil·lament fer aquests festejos. Ara, té que haver voluntat per part del polític del poble, per part de l'organitzador, per part de tots aquells que volen tirar avant un festejo de bou al carrer. Tenim que tindre clar que no va ser igual que habitualment conegam un festejo de bou al carrer, però que sí, que per suport se poden fer bous.
Vicent Noguero, president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies per haver-nos atès i seguirem parlant a veure com va desenvolupant-se aquestes coses. Per cert, el pròxim evento més propet que tenim, quin dia és i a on?
El pròxim evento més proper que tenim deu de ser la Ribera de Cabanes, que continua tots els fins de setmana fent bous en la plaça fija que tenen, i possiblement el pròxim evento siga la plaça fija també de Vinaròs.
Pues allí ens veurem. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, bon dia, Susana. Adéu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? ¿Por
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
Esta cançó és la cançó que volem saber, que volem que endivinen, que endivineu de quin any era, quin estiu va marcar, ens va en, a on es porta esta cançó, no? A quin estiu, a on estàvem, què estàvem fent? You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the end. The end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Thank you.
del 2011, Susana, aquesta cançó coneguda com Somebody That Used to Know, que és de Gotye and Kimbra, és del 2011. També existeixen cançons lentetes, no? Va a l'estiu, com esta.
No, esta més que lenta inspira, eh?
És una sí, cançó que inspira. Sí, és d'esta de quan vas en el cotxe de camí al teu viatge, no? Uh-huh. Al fi del món, pues que la vas escoltant i vas
veient el paisatge. I dius, d'aventures que jo tindré,
sí.
d'esta maleta que arribe al puesto, perquè, clar, com hem dit al principi del programa, durant esta setmana hi ha gent de vacacions i gent que està preparant per anar-se'n de vacacions.
Sí.
Uh-huh. Com serà el nostre cas, que bueno, hem de dir que la setmaneta que ve farem una setmaneta de descans,
vacances, sí.
Tant Maria com jo, i es deixarem una setmana, vos deixarem una setmana tranquils. No obstant, cal dir que bueno, la foto que hem pujat a les xarxes del programa... Era...
És que avui anem d'estreno, Susana. D'estreno, anem.
Sí, perquè ara d'estreno és portar una mascarilla diferent, no?
Sí, exacte, una mascareta nova, perquè ja sabem que n'hi han de totes les maneres, mm-hmm. hi han de bromes, hi han de personatges molt originals. La que més me ve al cap és la del regidor Chalmeta, no? Que té la boca de V de Vendetta, no? O sigui, és original.
Pues a mi m'estic recordant de la de Simón, del doctor Simón.
Dels taurons.
Que ni funeral, en esa commemoració a les víctimes portava esa, i després va aclarir que era perquè li havia feta la mare d'una víctima del Covid-19. No obstant, jo pense que el que volen els nostres oients és saber com s'ha fet el Villarreal en mitja plantilla del València.
Sí, la veritat és que durant tot el matí el Villarreal està sent trending topic, no? Per això hi ha molts memes del tema.
Pues els deixem sentint encara la cançó de l'estiu. Anem a canviar la cançó, Maria?
No, és la mateixa.
Els deixem sentint esta cançó que va ser un èxit en el 2011, com bé ens ha dit Maria. Maria, ha estat un plaer, dos horetes amb tu. Moltes notícies i bones avui.
Bueno, de tot hi ha
hem tingut
hagut,
de tot,
com
però,
sempre.
Cal dir que hem estat treballant de valent i sí que és de veres que almenys un parell de notícies hem sigut esta casa els primers que els hem donat. I ara de ben segur que en el futbol els que van darrere de nosaltres es donen aquelles notícies que estan esperant sentir. A vostès i a vosaltres demà a les 12, així sense falta, amb Maria Ventura i una servidora. But that was love and to me.